Benvingudes a La Terra Batega. La Terra Batega, a punts per un món mobilitzat. Un podcast sobre emergència climàtica, lluites i resistències.
El riu, com amb les tragèdies gregues, és el cor. És també la monodia o monola, el cant a una sola veu, que va interrompent el diàleg i permet entrelligar èpoques passades, fent que encara avui siguin vàlides.
En el capítol d'avui parlarem d'aigua i l'hem titulat D'on no n'hi ha, no en raja, fent al·lusió a la campanya que han llançat els moviments socials organitzats en la cimera social per la sequera. Què està passant amb l'aigua? Què vol dir que estem en emergència per sequera? Quines lluites històriques relacionades amb els rius i les conques s'han fet aquí, a Catalunya? Escoltarem les veus d'activistes de tres col·lectius que s'organitzen al voltant de la conca del riu Ter. Ens colarem a escoltar com parlen entre elles tierra i agua i moltes coses més. Comencem!
Sigui conscienciar sobre l'aigua a qualsevol nivell, és que clar, com a dret humà, com a recurs que necessitem per viure, com a bé d'especulació, per tant hem de vigilar perquè no ens fotin el vol i no ens comprin ni ens comercialitzi l'aigua que no toca. Llavors hem d'aprendre molt per poder explicar bé, per poder lluitar.
La majoria dels casos que anem guanyant és perquè es considera que com que no hi ha aigua no es pot construir, com han de construir una cosa?
Sí, no, després no podràs donar de servei.
No té cap mena de sentit. Per tant, aquest és un punt per nosaltres fonamental i per basar tota la defensa de que no es pot seguir construint.
Hi havia indústries riu amunt que abocaven, quan tothom abocava el riu, que jo recordo que tenia 16 anys que anava a pescar els concursos i mica en mica de pescar, jo què sé, per fer una mica de bon lloc a la classificació, a pescar 100-150 bagres amb un de matí, a pescar-ne una, amb tot un de matí, tugues, amb molta sort, amb una raconada, un desastre absolut.
Sí que volíem fer l'atenció sobre la contaminació de les fonts. Amb qui hem de comptar de Gurb, de la font de la vila, perquè no rajava, volíem denunciar que hi ha fonts que no ragen. Per què no ragen, no? La sequera és un motiu, però les que s'atreveix a dir, perquè hi ha una indústria càrnia.
Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les nostres reserves han passat del 70% fins al 15,31% actual, un mínim històric. El 8 de gener del 2020 es va aprovar el Pla Especial de Sequera, PES, l'eina essencial de planificació hidrològica per actuar en situacions com l'actual. La fase d'emergència també implica reduir en un 80% els usos agrícoles, a la meitat els ramaders i en un 25% els industrials i recreatius.
Diari de camp, 6 de maig del 2023. Ahir vaig baixar del Pallars a Girona. Enmig del treball de camp amb els col·lectius d'energia, m'ha arribat la convocatòria de la primera cimera social per la sequera i he decidit anar-hi. És una super oportunitat per poder connectar amb els col·lectius que s'estan organitzant aquí a Catalunya i donar-me a conèixer. Li he preguntat a una companya què era això de la cimera, perquè tenia una lleugera idea però no gaire, i m'ha explicat que el govern va convocar una cimera a finals de març, on no va tenir en compte els moviments socials. Em sembla fortíssim que el govern no els tingui en compte i que no vulgui comptar amb les veus de les persones que fa anys que hi treballen.
No s'estan abordant de forma estructural les causes de la sequera pels interessos econòmics que hi ha darrere. Seguim important turistes i exportant porcs i fruita i any rere any estem donant beneficis privats a empreses transnacionals factura rere factura.
Falta molta transparència dels indicadors reals de pobresa hídrica. No se sap realment quantes llars no estan tenint accés a l'aigua.
No parem de créixer. En nous regadius, en nous usos de l'aigua, el transvasament de l'Ebre cap a Tarragona no para de créixer cada any en un poble més, plantejant nous projectes com Hard Rock o l'ampliació de PortAventura. I, per tant, estem parlant d'una gran contradicció i d'una gestió absolutament interessada d'esta sequera. Get up, get up, get up, get up, get up.
Avui és dissabte i m'he passat tot el matí a la cimera. He al·lucinat amb la quantitat de col·lectius que estan organitzats. És realment esperançador. Potser no eren moltes, però les que hi érem estaven molt implicades i amb ganes de pensar juntes com fer-ho per reivindicar l'aigua com a bé comú i no per l'especulació. Realment, però, fa feredat veure les mesures i accions que pren el govern.
Aquesta és la sequera més intensa registrada mai a Catalunya després de la del 2004 al 2008. A més, s'hi afegeix l'inconvenient que l'hivern passat va nevar molt poc, dels pitjors tres hiverns des de finals dels anys 90. L'actual episodi ha coincidit en el temps amb un 2022 que va batre rècords de calor amb una anomalia sense precedents de 2,7 graus centígrads per sobre de la mitjana. Aquest fet ha provocat una pèrdua d'aigua important per evapotranspiració, la respiració de les plantes, i les ha exposat a un marcat estrès hídric, fet que comporta un perill d'incendis forestals més elevat.
Sinó que hem de pensar com treballem lo de l'aigua, la sequera... Bueno, s'han de veure estratègies, hem de treballar molts nivells, a nivell comunicatiu, a nivell polític, a nivell de... Que com aquest nou pacte de l'aigua el treballem una mica des de...
Bé, superinteressant.
Ara, solució, fem un desdoblament. No, el problema no és...
És com arribar l'aigua en sequera.
El problema és que no hi ha aigua, no? El sitjol de l'Empordà, pel tema dels corins, no? Ja està, però els nitrats, no? Ja està malament, no? I la capa freàtica, ja no en parlem. No? Exactament. Llavors, bueno, ens trobem amb això. Com podeu dir, bueno, ara estem en una època de sequera, no, i d'aquí 2-3 anys o 5 tornarà a ploure
les objeccions que tenim
no veus voluntat política.
Estem obrint l'aixeta a tornar a modificar plans urbanístics municipals, inclús tot el que ha aconseguit Sos Costa Brava, que és el pla de regulació urbanística de la Costa Brava, que ha reduït moltes zones i moltes construccions, algunes en base al vector aigua. El gran aprenentatge de tot aquest període, un dels molts aprenentatges d'aquest període, perquè una altra cosa que es deia i es creia, sempre es feien el pluricó, les empreses que portaven les aigües, que si deficitaris, que és deficitari. Què ha de ser deficitari si han enganxat amb residents quan els hem volgut municipalitzar? Però que està clar que ja el lobby de l'aigua és potentíssim, i sabeu, a Barcelona, com lluiten amb s'empaparren i tal, per tant, tu com veus que algú no vol sortir d'un sector ni a hòstics?
Veurà o serà.
T'hi dic sempre, no et fixis el que et diuen, fixa't en el que
okay, és total.
La sequera que vivim avui dia a Catalunya, però, no només és conseqüència de la manca de pluges, sinó que també respon a una mala gestió de l'aigua que ve de lluny, enfocada a satisfer totes les demandes per tots els usos i interessos que la requereixen sense planificar prèviament quanta aigua tenim i a què la destinem.
Hem pot estar molt d'una empresa que hi ha allà, que es diu Fatel, allà, com una de les cues de sal, amb una riera que era preciosa, on fot una empresa allà al costat del Salt del Cori, un indret emblemàtic, amb un salt d'aigua preciós d'aquella riera i d'una altra sala de química. I allà mateix l'Ajuntament de l'Esquirol ens va autoritzar que havia fet allà una planta brutal que ha destruït totalment el tros final de la riera. Recentment, doncs han obtingut un permís per ampliar una borrada, una empresa que està al mig d'un indret rural, emblemàtic, on maten no sé quants milers de porcs cada dia i on envien carn a la Xina i jo què sé, i a les quimbambes orientals, i una quantitat de camions que passen per roda, que no s'hi pot viure, que la riera, van fer una depuradora, però clar, la depuradora bota mil vegades més aigua que la que baixa per la riera. Allò no és una riera ni res, és una riera que aquest temps que no hi ha aigua funciona els dies feiners. El dissabte, el diumenge, la baixa
aigua.
Tenc que no para la depuradora, doncs la riera no existeix. Jo hi anava de petit allà a acampar, a pescar amb els meus amics. Passàvem 15 dies allà amb una tenda de campanya amb els pares d'un, i era una meravella, una puta meravella, un llac amb un salt d'aigua, ens hi banyàvem. Un pols de merda o de cosa hem fet. Jo no me'n recordo tantes coses, no? Estic el disco absolutament col·lapsat i ja no me'n recordo. Prefereixo no recordar.
El respecte pels cabals ecològics, és a dir, l'aigua mínima necessària per mantenir l'equilibri de l'ecosistema del riu, el bon estat de les masses d'aigua i la garantia del dret humà a l'aigua i al sanejament, es veuen greument compromesos. Tenim un model de gestió de l'aigua privat, mercantilista i lucratiu. Això, sumat a la falta de pluges i a la manca d'unes administracions públiques fortes i valentes davant la greu situació que patim, ens aboca a una fallida del sistema hídric. L'aigua al nostre país és un bé públic i cal protegir-la i gestionar-la com tal.
D'alguna manera, en la lluita que estem fent, malauradament, l'administració local no se sent, no? La natura com a bé comú ni l'està defensant a un nivell. Perquè no té competències, perquè no té prou gent. Sí que és cert que en lluites d'aquestes que deia per una plana viva, doncs, que són promotors, doncs, va molt bé poder tenir bones relacions amb els ajuntaments, perquè tots, per exemple, van aprovar una moció que d'alguna manera demanava que es preservessin els espais agraris a tota la plana, es protegissin, s'apliqués la llei que es va aprovar i està al calaix, que és la llei d'espais agraris, no? Que s'apliqués després un mapa, no? Per preservar aquests espais. És a dir, a la Plana Riba, amb els ajuntaments hi ha hagut bona entesa perquè s'han aprovat totes aquestes mocions i moltes vegades per unanimitat. Em diràs, vale, les mocions són paper mullat. Bueno, no, és com una... no, la mostra d'una voluntat.
Per això si et comuniquen que volen fer un megaprojecte, és bo poder parlar amb els teus veïns i veïnes, enterar-te si és només al teu tros o a qui més afecta, si és només al teu poble o si va més enllà.
No cal, els territoris seleccionats són territoris privilegiats. Més feina pel poble, més diners per l'Ajuntament, portem prosperitat al territori.
Anar a la primera cimera social va ser una gran idea. Vaig comprendre de fons les problemàtiques de l'aigua a Catalunya. I a més, també vaig aprendre una cosa important que desconeixia. Com es gestiona l'aigua a Catalunya? Es veu que aquesta gestió es divideix en dues demarcacions. Per una banda, les conques internes, que són els cursos fluvials, és a dir, els rius que neixen en territori català i desemboquen a la Mediterrània, i les intercomunitàries, que són aquells rius que travessen diverses comunitats autònomes, com ara l'Ebre, el Segre, les dues Nogueres i el Garona. A les conques internes, l'Agència Catalana de l'Aigua, coneguda també com ACA, té plenes competències, mentre que les intercomunitàries, aquestes competències són compartides amb l'Estat espanyol a través de, per una banda, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, també coneguda com a CHE, i la Confederació Hidrogràfica de Xúquer. I això, a vegades, em fa més complicada la gestió. A la cimera vaig aconseguir molts contactes de diversos col·lectius que estan treballant amb l'aigua. Els d'Aigües Vida Girona, amb qui ja hi tenia relació, em van passar els telèfons de diverses persones del grup de defensa del Ter. Un històric que recordo de quan era petita i vivia a Sora, que és un poble que està a prop de Manlleu, que és d'on és el grup de defensa del Ter. I també em van passar el contacte de la presidenta de SOS Costa Brava, que va estar molt disposada a col·laborar des d'un bon principi.
Aigües Vida Girona és la plataforma formada per associacions socials que defensa el cabal ecològic del Ter i la gestió pública de l'aigua a comarques gironines. Neix el 2014 com a grup local dins d'Aigua és Vida Catalunya. L'objectiu és aconseguir que la política d'aigua i la gestió del cicle integral de l'aigua a Catalunya sigui realitzada des del sector públic i comptin amb la participació i el control de la societat civil com a garantia de qualitat del servei i de la qualitat democràtica.
Avui he anat a Girona a començar el treball de camp. Després d'aquests mesos al Pallars, la veritat que tornar a la realitat urbana se'm fa feixuc i, a més, la calor que està fent és insuportable. He quedat amb una de les integrants d'Aigües Vida Girona a la cafeteria del Bar de Ciències de la Universitat per trobar-nos, conèixer-nos i començar les entrevistes. Hi ha un pensament que tinc de manera recurrent. Somio que aquesta recerca tingui alguna mena de repercussió, que sigui de diàleg i no un monòleg extractivista des de l'acadèmia. No voldria que aquesta investigació quedés en un llibre de tesi a l'estanteria d'algú. Tinc la necessitat de que això tingui un retorn a la societat i que a la vegada també transformi la manera que des de l'acadèmia treballem. A veure fins on arribo. Desitgeu-me sort.
Aigua es mira a Girona, perquè ja existia a Barcelona com un moviment que es va formar a partir d'Enginyeria Sense Fronteres per tractar exclusivament temes d'aigua. A Girona comença a formar-se el 2014 arran de que hi havia la problemàtica de la renovació del conveni per la gestió de l'aigua a l'àrea metropolitana de Girona, que comprèn Salt, Girona i Sarrià. Llavors, un grup de gent que estàvem interessats en que la gestió de l'aigua fos pública, vam, diguem-ne, incitar als polítics que volíem que aquest contracte no renovés amb l'empresa que ho portava fins aquell moment, a Gissa, i que volíem que s'intentés fer una gestió pública. Llavors es van unir diferents entitats, hi havia des de Iaios Flauta, a la PA, a naturalistes, d'aquests diferents grups, la gent més directament interessada en temes relacionats amb gestió pública de l'aigua, doncs ens vam unir. També hi havia un grup de gent que venia d'una associació que s'havia especialitzat o focalitzat la seva activitat en la defensa del cabal ecològic del riu Ter i en denunciar el trasbassament que es fa cap a la ciutat de Barcelona. Llavors vam unir aquestes dues com a objectius principals de la vida, aquests dos temes. Per una banda, la reivindicació del cabal ecològic del riu Ter i, per altra banda, també, lluitar per la gestió pública de l'aigua.
El grup de defensa del Ter, també dit GDT, és una associació ecologista formada per ciutadans compromesos que estimen el Ter, la vida i el medi natural. El GDT va néixer l'any 1989 amb l'objectiu de recuperar la vida i l'entorn de la conca del Ter, tot i que actualment el seu àmbit d'actuació territorial va més enllà de la conca. El GDT es mou entre dos eixos fonamentals, la reivindicació i la difusió de l'estima pel riu i tot el que l'envolta. Per damunt de tot, el que ha prevalgut sempre ha estat el convenciment que el projecte del GDT havia de ser, i és, un projecte de pau que treballa per amor i per respecte a la vida de les persones, de la natura, del planeta.
Neix de la suma de les indignacions de molta gent. El 89, no ho devia de molt abans, perquè el riu a mitjans dels 70 ja estava molt malament, i cada vegada pitjor es va anar contaminant, van anar morint els peixos, els pescadors, que jo n'era un, estaven molt esperats, i baixaven escumes, el riu canviava de color, la gent de Manlleu, que abans vivien a vora el riu, la seva vida de lleure, que anaven a passar diumenges a vora el riu, que era un lloc bonic, que era part de la seva vida, doncs es van haver de... El riu hi va canviar absolutament, la gent va deixar d'anar a veure el riu a gaudir-ne. Varen ser el lloc aquest de la vergonya amb la trista mentida de que això el protegiria dels aiguats i la gent va desaparèixer del riu. El riu va continuar contaminant-se i van començar a sortir veus de petits col·lectius de tota la plana, del Baix Ter. La cosa era molt trista i molt espectacular, vull dir.
El riu Ter estava fet una merda, abans que la Generalitat posés totes les depuradores que s'han anat posant, doncs era un desastre, no? Hi havia abocaments, el tema ambiental no era un tema que preocupés a la gent dels polítics ni molt menys, sinó que el tema del desenvolupament industrial sap, i el tema era aquest. Llavors, una mica era la preocupació voltant del riu. Llavors va haver un moment que hi va haver una contaminació del Ter que va arribar al pantà i l'aire del pantà es va quedar sense oxigen i molts peixos van morir.
A pantà de què?
Pantà de sal. Pantà de sal. Aquest és el que va ser horrorós i va ser el clic que va fer, va desembocar que es formés la defensa del Ter.
Avui he anat a Manlleu i he pogut parlar amb diversos integrants del grup de defensa del Ter. Pujar per la C-17 sempre em remunta a records d'infantesa i se'm dibuixa un somriure. Com de costum, a la recta de Tona ha començat la boira densa, aquella que no et deixa veure a més de 5 metres. Per sort, ha escampat cap a 11:45. Al matí he anat al local que tenen els del grup de defensa del Ter, al centre de Manlleu. I a la tarda he fet una de les entrevistes a l'embarcador, al costat del riu. Feia molts anys que no hi passava i m'ha sorprès molt veure lo bé i cuidat que està tot.
És que Manlleu ha descobert que tenia un riu i que tenia un valor, no? Ja es vivia molt d'esquena, llavors es va com anar recuperant. I aquí també el GDT hi té una parentura, el embarcador on estem. És iniciativa, no, del GDT de començar a muntar el xiringuito aquí. Sí. Ha d'haver implicat que la gent vingués, no?
Sí, que la gent s'acostés al riu i fos un espai d'estar i això, llavors tot el llarg de la llera s'ha anat com dinamitzant, no?, i recuperant. De baixar, perquè aquest mur, no?, que teòricament és prevé avingudes o inundacions, però al final acaba sent una barrera molt infranquejable acostar-te amb l'aigua, doncs aquí es va aconseguir que hi hagi un espai de baixar a baix.
SOS Costa Brava és una federació de 27 entitats que lluita contra l'especulació de la Costa Brava. Va néixer el 4 d'agost del 2018 a Pals, com a plataforma mitjançant la signatura d'un manifest de 13 punts per part d'associacions i col·lectius en defensa del territori, per tal d'aturar una nova onada d'urbanitzacions, equipaments turístics, carreteres de gran capacitat i instal·lacions portuàries a la Costa Brava. El 2021 es va convertir en federació amb entitat jurídica pròpia, amb l'objectiu de defensar el territori de la Costa Brava, inclòs el medi marí, la biodiversitat, el paisatge i el patrimoni cultural.
Perquè SOS Costa Brava, a diferència d'altres grups o altres moviments, intenta fer molt de soroll al carrer i comunicar amb premsa i explicar, però anem als tribunals i portem els casos als tribunals. Portar un cas al tribunal vol dir són 10 anys de lluita mínim.
Sí, sí,
i bastarança, no? L'entitat va fent com pot, no? Llavors, la gran força de SOS Costa Brava és això. Hi ha moltes entitats i que se senten realment. Hi ha entitats molt grans i entitats molt petites, però al final, hosti, tant si és gran com si és petit, quan som més...
Clar.
I és veritat que això és que aquesta prova passa a tenir molt de ressò, es comença a sentir molt i, per tant, si ens embarantonem molt, ens sentim de fort. Que hi ha molta vivenda buida, que no cal construir, que el que s'ha de fer, no?, és arreglar, reformar, rehabilitar, i no costa més... que no hi ha prou, clar, no hi ha prou platges, no hi ha prou aigua, no hi ha prou carreteres per tanta gent. Que no té sentit. Sí, és veritat que tots ens agraden a la Costa Brava, eh? Aquesta és l'altra banda, és a dir, que la gent, sí, la gent de la Costa Brava, els ja va dir més o menys, viuen del turisme, i ja ho fet,
sí.
I la gent, o sigui, que la Costa Brava és molt xula, que tothom hi ha d'agradar, per tant, hem de trobar una fórmula. El que no pot passar és que massivament si no en dirà Costa Brava, perquè no té cap mena de sentit, perquè la capacitat de càrrega està més que passada.
Avui he anat a Girona a trobar-me amb un dels integrants de SOS Costa Brava. Ell és militant dels Amics de la Natura de Cadaqués i de tradició familiar de pescadors. La delicadesa amb la que parla del mar i de tots els elements que l'envolten em fascina. Puc quasi tocar amb les mans l'amor que sent pel seu poble i l'energia incansable que té. És realment admirable veure com hi ha gent que no defalleix i que dia rere dia estan allà al peu del canó.
Si lluites, pots guanyar. Però si t'estàs quiets, segur que perds. Si no fóssim, i no és per posar-nos ara cap medalla, però el poble, els voluntaris, no? que ens anem movent i ens anem manifestant i anem fent escrits i anem perdent hores i des de la nostra butxaca i tal, igual, bueno, ens trobem que la Generalitat s'està quieta. I després un altre problema que tenim és les competències que hi ha. Les marítimes, encara hi ha els 20 primers metres, depenen de Catalunya. Primer passes per aquí Girona, que és just aquí davant, després te'n vas a Barcelona i llavors ja a Madrid. Segons què? Ah, no, és que això... I bueno, es van passant
la patata calenta.
La patata calenta, exacte. I bueno, te trobes amb aquests hidrats que no saps allà on t'anar a picar la porta. No? Bueno, sembla que lluitis com treure molins de vent del Quixot.
Porto ja varis mesos amb el treball de camp i l'estic gaudint molt, però també em deixa exhausta, tant físic com mentalment. A vegades tenir més informació em fa tenir molta més angoixa, perquè veus que tot i les paraules que es diuen de cara en fora, les remova per dins, i que tot i la feina incansable de les militants, encara queda molt per fer.
Una altra cosa que també he pres de moviments socials, de que sí, sí serveixen, i sí, sí s'aconsegueixen coses. I tenim la gran sort que no estem a Amèrica Llatina i que aquí no t'hi jugues la vida, perquè aquesta és l'altra. Aquí tot el que tens a perdre és no aconseguir un objectiu que és res. No. La gent realment hi posa el geto, hi posa la cara, i posa la vida, no? A vegades hi ha hagut gent que l'han matada. Per això llavors, aquí, una cosa molt important no és guanyar o perdre o aconseguir objectius, diria jo, sinó com la feina prèvia de formigueta, que no es té en compte, però que he vist en dos casos molt concrets, amb la plataforma d'afectats a la hipoteca i amb Aigües Vida, de canvi de mentalitat de la societat.
Durant aquests mesos també he anat descobrint que els diversos col·lectius han tingut victòries, com ara els acords de la taula del Ter, la municipalització de l'aigua a Girona o la creació del Pla Director Urbanístic de Sòls No Sostenibles. Ara mateix tinc moltes idees al cap, molts exemples de perseverança que porten a l'èxit, i això m'omple el cor i em dóna força per seguir lluitant.
També hi ha la taula del Ter, que va ser una cosa excepcional, al meu entendre. Érem 22 representants de diversos llocs, va tenir la bona pensada de no posar diner, ni empreses d'aigua, ni energia, ni multinacionals, no sé què. Pagesos, que ja semblen pagesos, però només hi van vestits, molts n'hi ha. Sí, hi havia una mica de tot, però hi havia els municipis, hi eren els ecologistes, hi havia gent només del territori, només gent del riu, només gent que sabia i estimava el país i el riu, i va sortir un acord, a hores d'ara encara es compleix, misteriosament, i que ha permès de reduir moltíssim l'espoli del Ter, que caldria d'haver-hi una taula nacional de l'aigua per les grans decisions, discutir-les amb persones i no pas amb empreses, i per prendre les decisions correctes i tal.
Hem aconseguit que una cosa que semblava impensable a llarg termini, que era municipalitzar el servei d'aigües de Girona, perquè hi havia molts interessos econòmics, polítics i de molta mena, s'hagi aconseguit, però la cosa és, l'objectiu no era només la municipalització, és com fem la municipalització, quin tipus d'empresa serà municipal, qui gestionarà la planta de Montfullà, i serà en participació ciutadana i control ciutadà o no? Perquè si no tenim aquestes coses, acabem tenint una cosa buida un altre cop. Tenim una municipalització en què hi ha uns, encara que sigui empresa pública, amb uns funcionaris i uns polítics que molts anys els errors que hi ha hagut és que no han fet un bon seguiment de la part de participació que podien fer com a Ajuntament de Girona, i un altre cop ho deixem de la mà de Déu. Llavors, públic i privat no assegura cap resultat bo o dolent, perquè pots tenir un privat que sigui un tio, una persona de ser, treballadora, i que rendeixi. No ha tingut el sort aquí a Girona, però també te pots tenir públic que no hagi fet la seva part de feina, com va passar aquí. Per tant, hem d'assegurar amb el control ciutadà. Una altra cosa, ens hem acostumat a que la democràcia és posar un vot i queixar-nos cada 4 anys. No, la democràcia és participar activament en les coses de decisió, crear els espais i participar. I ara amb l'Observatori de l'Aigua que s'ha de fer, seria l'eina, perquè realment sigui un servei públic controlat. És l'única manera, si la ciutadania està implicada i diferents agents ho estan, que funcioni. Get up, get up. Get up, get up, get up, get up.
Avui he fet l'última entrevista del treball de camp amb una de les integrants de SOS Costa Brava. M'ha sorprès moltíssim tota la feina que han fet i les coses que han aconseguit. Per una banda, fent pressió a la Generalitat, han aconseguit que es faci el pla director urbanístic de sòls no sostenibles per a frenar l'especulació i preservar la costa. A més, ara estan molt posats en la creació del Conservatori del Litoral, inspirats amb la figura que hi ha a França, que ja ha aconseguit blindar una bona part de la primera línia de mar.
El conservatori, o sigui, a França existeix la figura del Conservatori del Litoral. És una institució que depèn de l'estat francès, però és autònoma. Què vol dir? Que té els seus propis òrgans i no té que donar explicacions a ningú. Llavors, aquest conservatori és una eina que serveix per comprar tots aquells terrenys que estan a primera línia de mar o a zones lacustres, a zones de llacs. Per què? Perquè és la zona més fràgil que tenim i la que la gent i la de màxima especulació. Aleshores, amb la, és a dir, nosaltres tenim la idea de crear aquest conservatori, el Parlament m'ho aprova ara fa 3 anys, i a més aconseguim la disposició que digui que ha d'estar creada en 1 any. Si s'ha d'elaborar la llei per crear el conservatori en 1 any, evidentment no s'ha fet, però ho estan treballant, i que porten 2 anys de retard. En principi la llei ja està redactada, això és el que ho sabem, i el novembre, aquest novembre en principi és com que s'ha de posar perquè tothom digui la seva, no, a demanar i tant, i que la gent faci al·legacions i tal, però en principi la idea és que en breu hauria d'estar aprovada. Ara mateix aquest any tenim una partida de 2 milions i mig d'euros, és a dir, encara no existeix el conservatori, però ja hem guardat una partida i hem començat a comprar.
Hi ha altres llenguatges que ens ajuden a reflexionar. Des del món de l'art, el teatre ens connecta amb allò que sentim. I si poguéssim parlar amb els elements de la naturalesa, què ens dirien?
La-ri-la-ri-la-la, lu-lu-lu-lu-lu. Tierra está enamorada.
¡Ay, agua! ¡No digas eso! ¡No! ¡La, la, la! ¡No es verdad! Estoy agradecida. Bueno, feliz y ya, y nada más. ¡Feliz!
Solo feliz, tierra. Pero si no paran de nacerte flores por todas partes. ¡Que te conozco!
Bueno, agua, es que no es para menos. ¿Viste cómo protegieron uno de mis pulmones? Eran miles de personas todas poniendo el cuerpo y no dejaron que me talaran ni un arbolito. Esto me rebrota el alma.
No vull límits, no vull nostàlgies. No vull sentir enyors dels dies de pluja, quan les aigües inflen el meu cabal i salto per sobre dels marges inundant les ribes. No, no vull límits ni nostàlgies. Que cada núvol pagui el seu tribut. D'una gota d'aigua en neix una flor. D'un ruixat, milers de tiges sobre els camps. Jo passo sense remor vora les terres endormiscades. Sé que algú desitjaria d'aturar-me per tal d'aturar el temps. Però el temps i jo anem per feina. No tenim límits ni nostàlgies. Tant ens fa destruir somnis com amors.
Acabem d'escoltar un text del llibre El riu i els inconscients, de Maria Dolors Orriols. Aquesta novel·la, escrita entre el 1950 i el 1953, és una de les primeres novel·les en llengua catalana que narra l'experiència de la guerra i de la postguerra des del bàndol dels vençuts. Retrata la generació que sortia de la infantesa als anys 30, que va viure la guerra en edat de combatre i que després va haver de fer front a una dictadura devastadora i inacabable. Es tracta d'un relat coral que té com a rerefons uns fets transcendentals que condicionen els personatges i que, indirectament, són també protagonistes. Les veus dels inconscients es contraposen amb la del riu, que fa d'eco de les seves experiències. Fins aquí el capítol d'avui. Si t'ha agradat, comparteix-lo. Penja-ho a les teves stories, retuiteja'l, explica-li a la teva veïna, parla-ho amb el teu amant, per seguir escoltant com batega la terra. Perquè, com ens diu Mercè Pérez, hem de passar de les promeses a comprometre'ns. O com ens diu també Yayo Herrero, la promesa convertida en un fil de lluita tangible, de la paraula a l'acte, de l'acte a prendre partit. Perquè amb aquest fil teixim unes comunitats que ens ajuden a viure, a somiar.
Aquest projecte ha estat finançat per l'Instituto de les Mujeres i està germanat amb altres projectes com ara RERUR, on estem explorant les resistències al Pirineu, o el projecte de defensores territorials de Farmamundi. Un podcast de Maria Borràs Escaiola i Liliana Moreno Camargo, amb la col·laboració de Marina Vila Aragonès en la narració. Gràcies per escoltar La Terra Batega, a punts per un món mobilitzat.